A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Hem volgut començar per un dels, vaja, ballarines i ballarins, al cap, Leo Delibes i Coppelia, i la masurca de Coppelia, segurament, és una d'aquelles, vaja, un d'aquells clàssics com el Llac dels Cignes de Tchaikovsky, com tants d'altres. Lola Vilalta, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Suposo que la Lola ha vist Coppelia alguna vegada.
Una miqueta.
Una miqueta,
I l'hem interpretat a l'escola.
Unes quantes vegades. Per què es va dedicar a la dansa la Lola Vilalta? Va venir d'un... què? D'algun moment com aquests? Impressionada pel...
Impressionada, doncs, perquè a casa els encantava ballar, no era ballet ni molt menys, perquè la meva família era una família de l'època que no era benestant, per tant no es anava al liceu, sinó que s'estava en contra del liceu i les seves històries. Però era un dels motius de la felicitat dintre de la família.
Ballar. Simplement ballar.
Ballar. La meva àvia a Castellà de Nuc, que la meva família és de Castellà de Nuc, tenia la sala de ball.
De Castellà de Nuc?
De Castellà de Nuc. D'aquell poble de bens i
del poble
vaques.
De les, i les fonts del Llobregat.
I les fonts del Llobregat.
O sigui, la sala de ball de Castellà de Nuc
era
la portava
la
teva
àvia. Sí.
D'acord.
De Cal Pere Pastor.
I era una sala de ball com tantes sales de ball de l'època, no?
Exactament. Com el Prado al Retiro.
Com el Prado al Retiro.
Exacte. I llavors la gent anava a ballar i la meva família, pues, sobretot el meu pare, era molt ballarí.
D'acord. I molt la Lolita ballarí. Recorda molt aquella sala de ball?
Jo la vaig veure ja de gran.
De gran,
o sigui, devia tindre 13 o 14 anys. Sí, la recordo, ja no existeix.
No existeix?
Ja han fet cases i coses d'aquestes de la modernitat.
D'acord, però amb 13 anys la Lolita sí que hi té la imatge, suposo que gravada, i la deu seu pare com un, què, un bon ballador?
Un bon ballador, sí. El meu pare va tindre l'Alzheimer i era curiós, estava sord, va perdre els seus audífonos i el dia del casament del meu germà, tot i sentint, no sabem com, la música, perquè és que estava sord completament i tenia Alzheimer, ell seguia el compàs, podia fer pauses, contratemps, ballant amb una senyora. I li encantava ballar. I de petit el meu pare era d'aquelles persones que posava so a les festes majors de Barcelona, perquè era tècnic electrònic, i jo anava a les festes majors amb el meu pare.
D'acord.
I de molt petiteta, doncs, ballava amb el meu pare.
De festa major en festa major?
Sí, alguna, no
totes. Alguna, però...
I llavors em preguntaven, què vols ser de gran? I jo deia, soc bailarina. Però era petiteta.
No és massa habitual que els homes ballin bé, no?
Bé,
o això ho tenim molt tipificat, o en la vida de la Lola, veritablement diu, no, els homes a vegades ballen com una sabata, però...
Potser no se saben deixar anar. Potser no estem acostumats a deixar-nos anar, perquè el moviment el té tothom. El que succeeix és que ens bloquegen molt les vergonyes, el que diran, etc.
Perquè el pare de la Lola ballava perquè li agradava ballar.
Exacte, perquè tothom
així
ballava
de,
a casa.
Així de simple.
Així de simple. Però no ballava ballet, ballava tango.
Que tampoc no és fàcil.
No.
Passos dobles.
Passos dobles, de tot. Valsos, de tot. Era un gran ballador.
De tot. O sigui
I a l'avi també.
O sigui que
I rumbes.
O sigui que d'entrada la Lola Vilalta ja tenia, com a mínim a l'entorn de casa, una cultura musical
sí.
molt, vaja, en fi, que molts nens i nenes d'ara voldrien tenir.
Pues sí, pues, encara que no hi havia un poder adquisitiu a casa, pues hi havia el tocadiscos que havia fet el meu pare, la televisió que havia fet el meu pare, etc. Llavors sí que hi havia una cultura musical molt basada amb el jazz, la música més negra i la música cubana i la música clàssica. Era típic a casa que el meu pare em despertés el dia 1 de Nadal per veure
el concert,
de Viena.
Això no era habitual, no? Suposo que
no massa. Inclusive,
i més venint, com deia la Lola, d'una família que no era una família benestant.
No, era una família de treballadors.
I aquesta passió per la música i per el ball.
Bueno, pot ser arrel d'això, no? D'un lloc en el qual pues feien el servei d'ambientar un poblet molt petit. De pastors, bàsicament de pastors.
Amb ballables. Amb allò que en deien abans, ballables.
Sí, i meu pare tocava la bateria quan ja va ser més gran, allà a Castellà de Nuc, a les festes majors, però tot era oïda, cantava molt bé, recitava molt bé.
O sigui, tot
era
d'oïda.
D'oïda.
No va trepitjar mai una aula d'escola, ni una aula de música,
mai.
Ni un...
Era innat.
Era innat.
I ell es va dedicar en el món de l'electrònica i bueno, meu pare va ser el que va instal·lar el radar del Prat de Barcelona.
D'acord.
Sí, i allà va morir i va ensenyar molta gent.
Hi ha coses innates?
Total.
Sí.
Total.
Convençuda?
Convençudíssima. Un pot aprendre tècnica, pot millorar el seu físic per ser bailarín, però el ser artista és algú molt més interior. O sigui, tu pots veure ballarins que pràcticament són com a gimnastes, però hi ha ballarins també que són artistes nats que et fan viure aquella cosa que no acabes d'entendre, doncs perquè no es parla, però t'ho fan viure.
Quan...
No vol dir un millor o pitjor, eh?
No, m'ho suposo. Qui és capaç de transmetre emocions?
Qui transmetre emocions és un artista.
És un artista. Aquell que és capaç de travessar la barrera de la tècnica.
Exacte.
I convertir-se en un expressor d'emocions.
Exacte, i quan s'ajunten les dues coses ja és una meravella. Ja.
Aquella Lolita que deia jo sóc bailarina, o de gran vull ser ballarina, tampoc en aquell moment era, no sé si dir, una professió a la qual es podia dir en veu alta jo em vull dedicar a això, o algú li deia mira, és una nena que vols que digui ara quan es faci gran...
Exacte.
És així, això,
vas per aquí, vas per aquí i està claríssim.
És a dir, aquell somni d'infantesa, suposo que molts el deuríem veure com això, com un somni d'infantesa, i quan la Lolita fos gran, doncs ja es dedicaria, no ho sé, o tindria una botiga,
a ser
o estaria...
metge, volia meu pare.
A ser metge?
Sí, volia que fos metge.
D'acord.
Però...
Per alguna raó? Perquè es guanyaven bé la vida? Perquè...
Ni idea. No mai li vaig preguntar.
D'acord, però, deixant de banda el desig del pare... La Lolita va perseverar en aquest desig personal de ser ballarina?
Vaig tindre la sort que era molt pesada, jo en principi molt pesada, i volia unes sabatilles de ballet. I la meva mare, per uns reis, i la meva àvia, em van portar a una botiga i em van comprar les sabatilles. I jo els deia, pregunteu on te puc anar a estudiar. I bueno, em van adreçar a una escola.
D'acord, això quan estaves a Castellà de Nuc o no?
No,
això a Barcelona, ja.
A Barcellà. Nosaltres vivíem a Barcelona.
D'acord.
Castellà de Nuc era... Anar de vacances,
d'acord. A Barcelona, per tant, diguem-ne que era relativament més fàcil poder trobar una acadèmia de ballet.
Exacte, però el problema està en que quan no ets d'aquest món és molt complicat saber on te vas i quina és la finalitat del teu treball o les teves ganes d'estar estudiant alguna cosa, no? O fent alguna cosa. Poden dividir en dues coses, en fer-ho perquè t'agrada i fer-ho com un esport,
sí.
O realment dedicar-t'hi. Sí. Digar-t'hi, i aquí va començar pues, el meu peregrinatge per arribar a trobar una gran mestra.
Perquè entre estudiar i fer ballet, això va ser una dicotomia difícil o no?
Jo penso que quan una persona està organitzada i sap el que vol, es pot organitzar i es pot fer tot.
I pot fer les dues coses.
Les dues coses,
perquè
sí.
En algun moment a casa li van dir a la Lolita... Ballet, has d'estudiar o no, ho
era
van assumir bé això.
Imparlable, casa.
Era imparlable això?
Perquè tot i que el meu pare li agradés ballar, en aquelles èpoques ja sabem que ser ballarí era una cosa mal vista, i sobretot si eres noia, i si eres noi pues ja no puc parlar-ne perquè no he sigut mai. Però sí que era molt complicat. Em va ajudar la meva mare a tapar-ho una miqueta i anar jugant amb el pare, d'anar a dir, pues, ho fa perquè tal...
Ho fa perquè mira, perquè li agrada, deixa el que li agrada i tal.
Deixa-la. Però la meva fixació era important. Jo em sentia lliure ballant, em sentia plena amb les sensacions que em donava la música i l'execució dels moviments.
Patia la mare?
La mare?
De veure... Li agrada moltíssim amb una passió, però es podrà dedicar a això? Es podrà guanyar la vida amb això?
Jo suposo que sí. Suposo que devien patir, perquè sempre em deien, amb això no et guanyaràs la vida. Sí, o sigui que devien patir.
Tenien raó de dir-ho?
No.
No.
No, era la ignorància.
D'acord, qui ho digui ara també s'equivoca, si ho diu?
Sí.
També,
Sí, l'únic que passa que no tothom pot arribar a ser ballarí.
D'acord.
Aquesta és l'altra cosa.
Que és fonamental, també, clar.
És fonamental. És com la música. Hi ha molts estudiants de música, hi ha molts executants, però realment guanyar-te la vida és un camí no fàcil, però sí que és fàcil.
D'acord. Tornem a Homera. Deia la Lolita que va trobar una mestra,
sí,
que vull creure que és un d'aquells passos fonamentals en què, si l'encertes, perfecte, i si no l'encertes, perds un temps preciós per l'aprenentatge. Qui va trobar?
Jo vaig començar als 9 anys amb una mestra que ja no està en aquest món, sí, es deia Alicia Calado, i era una mestra, ex-bailarina del Liceu, i ella pues, feia el que feia el mestre Magrinyà, ensenyar des de l'escola bolera, les sevillanes, flamenc, clàssic i tal. Però no era realment el que a mi m'agradava. O sigui, a mi em posaven a ballar el Zapateado de Sarasate al costat d'una companya que era gitana, rossa, amb ulls verds, i jo tenia els ulls pardos i els cabells negres, i semblava jo la Mare de Déu de l'Empenta. O sigui, no era el meu ritme, no era la meva energia, el flamenc. M'agradava ballar de puntes, no?
I... És bo, com dirien els castellans, tocar todos los palos? En algun moment?
Sí.
Sí.
Jo crec que sí.
S'ha d'haver ballat tot, per dir-ho d'alguna manera?
S'ha d'haver passat una miqueta per tot. No cal el flamenc, perquè seria la contra del que és el clàssic, perquè el flamenc, el que es diu flamenc, el de guitarra,
sí,
és flamenc,
sí, sí, sí.
Es balla molt assentat a terra, a l'estil. L'escola bolera és interessant perquè hi ha molts ballets, grans ballets, que sempre hi ha una dansa espanyola.
D'acord.
I els ballarins espanyols, com que passen un petit matís per lo que seria altres tècniques del nostre folklore, doncs és interessant.
D'acord. Jo dic per si d'alguna forma també ajuda a l'expressivitat, a la forma de desenvolupar-se en l'escenari, haver passat per tots aquests... Per altres disciplines de dansa. O pot viciar també d'alguna manera?
També.
Ja m'ho pensava, que anava per aquí la Lolita, diu, em sembla
també,
que
per això,
pot viciar més que no pas.
Pot haver-hi un treball comú, però s'ha de diferenciar molt quina serà la línia de cadascú.
D'acord. La Lolita volia dansa clàssica.
Sí. I...
En el sentit més...
Pur.
Pur. El sentit pur de la dansa clàssica és, Lolita?
La clàssica es diferencia de les altres danses perquè es balla de puntes. Aquesta és la diferència. Clàssico és puntes.
D'acord.
Tot el que es balla amb sabatilla també es pot dir neoclàssic o sense sabatilla contemporani, però això va vindre després en el nostre país.
I si la moda ve de París, la dansa clàssica in stricto senso ve de Moscou, ve dels...
Anem a veure... Tots els països que han tingut una tradició antiga tenen un estil. No vol dir millor ni pitjor, sinó que són estils diferents. La base és la mateixa. L'únic que l'estil varia. I aquí està la riquesa, que jo diria, del ballarí clàssic, que sàpiga molt bé que és un Bournonville, que és una escola francesa, que és una escola italiana, que és una escola russa, que és una escola danesa.
D'acord.
Que sàpiga, o una escola americana, que sàpiga molt bé aquests estils de la dansa clàssica i la seva evolució.
Això no ha canviat des que vas començar a aprendre? La dansa clàssica és la dansa clàssica? I bé, tipi, sí, en el sentit de si la base de tot plegat continua sent exactament la mateixa,
perquè és un entrenament. O sigui, la classe és la mateixa, hi ha els mateixos moviments, hi ha un entrenament, i quan ja tu tens una base sòlida és allà on te pots anar estirant.
Mm-hmm. I la dansa clàssica té un repertori que és...
Seria com el Velázquez, Murillo, etc.
Exacte, això també.
I després...
Pel qual s'ha de passar, suposo, també, eh?
Sí,
o és bo passar-hi?
És la història.
I ha anat evolucionant, també?
I ha anat evolucionant increïblement, fins a arribar, diguéssim, al Nacho Duato, que diuen que si era clàssica, si era contemporània, etc. El ballet ha canviat moltíssim. I es veu, si es entra a YouTube, i es veu el que abans eren... països dominats per Rússia, el que han evolucionat. S'ha de veure, Nacho Duato se'l van emportar a Rússia, que ha anat bé o no ha anat bé és una altra cosa, però ell se'n va anar allà. Per què? Perquè volen evolucionar.
D'acord. Tornem amb aquella professora i amb aquelles ganes que tenia la Lolita de fer dansa clàssica.
Sí. A Barcelona es feien un... encara es fa... S'ajuntaven diversos mestres i feien unes gales, i de repent va sortir una nena que devia tindre la meva edat i ballava un pas a dos, i quan vaig veure allò vaig dir: ui, no entiendo, no sé el que està fent aquesta noia, jo no ho faig, per tant aquí està passant alguna cosa. I quan va sortir de l'escenari li vaig preguntar el típic que fem els nens: quants anys fa que balles? I em va dir: tant. I jo vaig dir: ui, jo també, i això no ho sé fer, per tant no vaig bé, no vaig bé. Quan vaig arribar a casa li vaig dir a la meva mare: mare, jo tinc que canviar de mestre, perquè no funciona això, no. Hi ha una noia que balla ballet, ballava amb un noi, no sabia ni que es deia pas a dos, i
jo no he fet això.
I jo no he fet això, i jo vull fer això.
I la mare et va fer cas?
I la casualitat que la meva mare, que la meva mare ha sigut terapeuta tota la vida, tenia una pacient que feia la manicura amb una mestra de Girona, i li va explicar el cas.
Que és petit el món.
Pues sí. I aquesta senyora ens va posar en contacte amb aquesta mestra de Girona, que vivia a Barcelona, i em van fer anar a casa seva a veure si jo tenia condicions o no. Bàsic per saber si físicament tens alguna cosa en el cos que sigui fàcil.
D'acord.
No? I aquesta senyora em va dir: res, s'ha d'anar amb la meva mestra, que és Marina Norek, i és russa, aquesta senyora era russa, també ha mort, i allà em van portar. I aquella senyora, quan em va veure amb els peus tombats, els genolls doblegats, l'esquena fet un desastre, em va dir: jo no rec club russa, eh? O sigui, ja sabem el que diem, rus. Rus és rus. Recte.
Disciplina.
Basta, o sigui, lo blanco es blanco, lo negro es negro.
I punto. Si t'agrada bé, i si no, te'n vas cap a casa.
Exacte. I llavors aquesta senyora em va dir: jo no reclu los entuertos que ha fet un altre.
D'acord.
I jo tenia 14 anys. Encara no els havia fet. Em vaig posar a plorar perquè em desesperava.
És una frase per dir: nena, vés a casa teva, sí, que no hi ha res a fer.
Exacte. I quan em va veure amb aquella desesperació, em va dir: bueno, pues, ara dintre del curs, que era acabant el curs, no pots fer classe, i a l'estiu provarem aviam què és el que
es pot fer.
Es pot fer, i vine a les classes dels professionals. Ja m'explicaràs, no sabia fer ni una primera posició, és tremendo. Correcte. Em va posar en aquella classe... I
com,
vaig
qui, com qui llença en una piscina?
Sí,
sí,
però no sé si amb aigua o sense. No,
sense. O sabent nedar o sense.
O sabent nedar
o sense. Però el cas és que t'hi va ficar.
M'hi va ficar i...
O sobrevius o...
I quan va acabar el curset aquest d'estiu em va dir: vale, pues, a tal hora tindràs classe a l'hivern, i ja està. Llavors va vindre la part crematística. Aquesta escola estava en un lloc, en aquelles èpoques, que estem parlant l'època de Franco, estem parlant fa molts anys, i era la part més benestant de Barcelona. Lo qual...
Venint d'on veniu, esclar.
Nosaltres, el meu pare treballava a l'aeroport, era tècnic en l'aeroport del Prat, i el meu pare no tenia pas cap intenció de que jo ballés o no. Això era un...
Que era un mes a mes.
Un mes a mes.
Continuava sent pel pare un mes a mes.
Exacte. I llavors era tan cara que la meva mare va dir, no ho podem pagar. I la mestra va dir, pues bueno, pues, em vindrà a ajudar des de la classe dels més petits... i això ja serà el pagament
a canvi de les classes que jo
li podia fer. Ho vaig gestionar amb la directora del centre i així ho vaig fer, i això va ser la meva sort, perquè jo vaig aprendre a donar classe des dels més petits
fins
que els de matins feia classe hasta amb els professionals.
Ella deuria veure alguna cosa en tu, perquè si no tampoc sé si d'una forma tan oberta s'hagués produït aquesta proposta, no?
Sí, m'ho va ratificar una historiadora que treballa a l'Institut del Teatre, perquè ara estan aixecant tota la història de Marina Norek, que ella havia sigut una espia aquí a Espanya, però a part era una gran mestra, i estan aixecant tota la història d'ella i han trobat dintre de les seves memòries que estan guardades a Barcelona un paper que em va dir l'Esther Vendrell, que posava que jo era una noia que tenia molt de talent, el qual em va emocionar, i encara m'emociona ara, que hi hagués
alguna cosa va veure.
Sí, alguna cosa.
Una noia amb molt de talent que havia anat al lloc equivocat,
sí,
per dir-ho d'una forma molt
exacte,
simple.
Exacte, i em va estar ajudant sempre.
Per què viviu en un món de tanta sensibilitat i a la vegada d'una autodisciplina gairebé inhumana? Conviuen en la dansa, vaja, aquesta emotivitat a flor de pell o aquesta sensibilitat a flor de pell amb una manera de comportar-se basada en una autodisciplina i en una autoexigència gairebé, diríem, que militar. És compatible, això?
Jo diria que potser es tindria que trencar, i això. Jo penso en un gran entrenador, Josep Guardiola, és sensible. En el seu treball la disciplina és total i el seu esforç de tirar endavant és igual que el ballet. Jo no he vist un entrenador, bueno, sí que n'he vist un altre, però no tan conegut com Josep Guardiola, que era com un mestre de ballet. La seva forma de parlar, la seva forma de fer, és igual que la dansa, exactament igual.
Perquè la senyora Norek, com actuava?
La senyora Norek era una dona molt disciplinada, amb un gran cort, i que Espanya la va tractar molt malament.
Però s'han de tenir les dues coses.
Disciplina. Però ella no va parar. Amb ella li van amputar una cama i continuava donant classes de ballet.
D'acord. S'ha de ser disciplinat i tenir...
És la vida.
Perquè això funciona així, el món del ballet funciona així.
És la vida. Tots hem de ser disciplinats a la vida.
En el seu moment, la Lolita va plorar desconsoladament, això va aconseguir, i la seva tenacitat. Ara, en línies generals, i ja que parlem amb una professora de dansa amb 40 anys d'aprenentatge, als pares els costa més assumir aquest concepte de la disciplina amb les seves filles o amb els seus fills en el món de la dansa?
Jo crec que és una forma del país. Som un gran país indisciplinat.
Per això t'ho pregunto.
Jo diria que som una pèl indisciplinats. La festa és el màxim.
Si el testimoni de la professora de dansa és que aquí la disciplina la tenim... Vaja, no...
No entenem, confonem. Jo crec que confonem disciplina amb disciplinari. Jo crec que són coses diferents. És necessari una disciplina per estudiar al col·le, és necessari una disciplina per ser cívic.
És a dir, entrem la disciplina en el sentit més autoritari i més...
No és autoritari.
I no és això, eh?
No, en absolut.
No és això.
La dansa no és autoritària. La disciplina és algo que va entrant des de petit, que és el que intentarien els mestres, potser estan reclamant ara dintre de les escoles. Un pare ha de ser pare i ha de ser educador. Un mestre ha d'ensenyar un treball. Si aquest treball, el nen no és disciplinat, li costa concentrar-se perquè ja la seva vida està basada en juguem i ens ho passem bé, hi ha un filòsof que es diu Emilio Lledó, que ha sigut un gran mestre, que ell sempre diu, quina confusió per un nen quan una mare el deixa en l'escola, a la porta de l'escola, i li diu, passa-t'ho bé. Diu, estudiar no és passar-s'ho bé. Diu, qui s'ho ha passat bé estudiant? És un error. Diu, fem una confusió. Anem a passar-nos-ho bé en el col·legi, al pati, anem a passar-nos-ho bé en els columpios, però estudiar és un recolliment, un entendre que hi ha unes dificultats que tu l'has de vèncer. I aquestes dificultats es vencen a base d'un esforç personal, que és la disciplina.
Agafem la paraula de la Lola Vilalta, i en una escola de dansa amb nens petits, els nens s'han de passar bé.
Els nens s'ho passen bé, però els has d'explicar passar-s'ho bé. Què vol dir? Els has d'explicar. Per exemple, una de les coses primàries que fan els nens més petits quan venen és fer el pipí. Abans de vestir-te és anar a fer el pipí. Perquè si no, després estaràs a la classe i no estaràs ni content, ni còmode, ni res, perquè tindràs pipí. Fila per fer els pipís. Una vegada tens això instrumentat, hi ha una gent que ajuda a vestir els nens, que els hi va explicant. I la roba es plega, s'ha de guardar per no perdre i tal.
Això ja ho feia la Lolita a la classe de la senyora Noreg? Quan s'encarregava dels més petits?
No.
Allà suposo que...
Perquè abans la gent era un palet més disciplinat.
Va passar aquesta etapa de la professora, de la senyora Noreg, i què? Aquella dona que va dir Lolita Vilalta té talent?
Pues aquella dona, quan tenia una mentora, que era aquesta senyora que es diu Mercedes Rivera, que encara és viva, que té 99 anys i encara té la seva escola i encara totes les tardes va a l'escola, que li agraeixo moltíssim tot el que ha fet per mi, igual que la Marina Noreg. La Marina Noreg és la meva mare, en realitat. I la meva padrina seria la Mercè Rivera. Aquestes dues persones van fer de mi una personeta que tenia la idea fixa. Aquesta idea fixa...
I que ja podia pensar en dedicar-se a això? En viure d'això?
Sí, estava ja tenia 18 anys, i llavors aquesta escola de la Marina Noreg era una escola molt important a Barcelona, i venien i demanaven gent per anar en els grans ballets
a fer audicions per a grans ballets?
A fer audicions. Va vindre el Ballet Nacional de Cuba, aquí ve el meu lligam amb el Ballet Nacional de Cuba i els seus bailarins. Van demanar noies per tota la part de figurants de Giselle, i allà van anar tres noies de l'escola. Ens deixaven fer classes amb el Ballet Nacional, etc. Llavors a mi em donava les ganes de fer alguna cosa, i jo, com que som bastant decidida, vaig agafar el telèfon i vaig trucar a l'hotel on estava el director, el senyor Fernando Alonso, que fa poc que és mort. El senyor, vaig trucar i vaig dir, soc Lola Vilalta, i Lolita Vilalta. Lolita Vilalta. I voldria parlar amb el senyor Fernando Alonso.
Parèntesi aquí, Lolita. Fernando Alonso, qui era? El germà d'Alicia Alonso? El pare d'Alicia? Marit d'Alicia Alonso.
El marit.
D'acord, sí. Entesos. Per contextualitzar la cosa. És a dir, el marit d'Alicia Alonso era el qui en aquells moments sustentava el càrrec de director.
Un gran coreògraf i mestre.
D'acord. Truques al senyor Alonso com qui no vol la cosa.
Exacte.
Soc Lolita Vilalta.
Exacte. Jo així de decidida. A les cames em tremolava, la veu em tremolava, i no estava així. I en aquelles èpoques, ara sí, crec que encara ho fan, porten un comissari al Ballet Nacional, i es va posar el comissari. Aquest senyor em va dir, truqui dintre d'un moment i en parlem. Total, que vas tornar a trucar i em va dir a les 12 en l'Hotel Oriente, que és l'hotel que estava al costat del Liceu, a les 12 que la recibirà el senyor Alonso. I jo em dic, 18 anyets cap allà. I llavors li vaig dir el què, com i quan, i què és el que volia, i em va dir aquesta nit abans de la funció la seva filla, que es diu Laura Alonso, et farà l'audició.
D'acord. A casa sabien alguna cosa d'això?
No.
M'ho suposava, però
ni tampoc,
seguim la història.
Ni tampoc els hagués fet cap...
Cap d'això, és igual. No. La seva filla fa una audició a la Lolita abans de la representació a Barcelona.
També haig de dir que el seu primer bailarín en aquella època, Azari Plishensky, rus, el germà de Maya Plishenskaya,
la dona que havia dirigit el Ballet Nacional Espanyol.
Exacte. Resulta que eren amics, col·legues, no ho sé, perquè parlaven en rus, de la meva mestra. I vam estar prenent cafè amb ell.
D'acord.
I etcètera.
O sigui, que tot semblava que coincidia o que les peces es col·locaven en una bona posició.
Sí.
Fas aquella audició?
I l'endemà diuen que m'accepten per marxar cap a Cuba.
Cap a Cuba. Era l'any...
76 o alguna cosa així.
76? O sigui, acabat de morir Franco?
No, abans.
Abans?
Abans.
Abans.
Doncs pues devia ser 70...
És igual, a principis dels 70.
A principis dels 70. No me'n record, 71 potser. No,
vostè se'n va a Cuba amb nosaltres.
Vostè se'n va a Cuba amb nosaltres.
I a quién se lo dijo?
I jo, què? Digo, ¿cómo? Dígame, ¿qué hago? Diu, nada, diu, ara ens anem a París i de París ens anem cap a
Cuba.
Cap a Cuba. Llavors, el que tu has de fer és afiliar-te al Partit Comunista, primera part, i segona part, vindre fins allà, que ja tindràs habitació amb nosaltres.
Ho tindràs tot.
Exacte. Fantàstic. Estupendo. Jo en aquell moment em havia enamorat molt d'un ballarí cubà. 18 anys. I teníem aquella petita relació d'aquells 15 dies que van estar.
I t'era igual fer-te comunista o no?
És que jo a mi m'era igual, jo volia ser bailarina. Jo que sabia de política, ni ser pigut, ni en sé, ni en vull saber.
És igual.
És igual. Jo el que volia era ballar. Jo me'n vaig a casa tan contenta perquè que t'agafessin amb una companyia com a Ballet Nacional de Cuba en aquella època era...
Vaja, una de les fites que...
Més grans.
Més grans que es podien donar.
Què va passar? Jo en aquell noi, hi ha una anècdota divertidíssima que després ha vingut amb els anys. Resulta que li dic al meu pare, tot això, m'haig de
fer... Me'n vaig a
Cuba. Diu, tu estàs bojo o què? T'has perdut l'enteniment? Diu, que vols que ens matin a casa o què? Perquè era així la història. I res, em va dir que ell diners no me'n donava.
Però que podies marxar?
No podia marxar fins als 21 anys. Si no,
no es podia marxar?
No es podia marxar.
Doncs aleshores?
Aleshores me'n vaig a buscar diners a casa dels meus avis. I els meus avis em van dir, però no pot ser això, no pot ser.
Si
ja
pare,
no et veurem mai més i tal, i això del comunisme i totes aquestes coses. Això que a casa eren d'esquerres, però bueno. La cosa feia por. És com un xiste, és un xiste.
Total, que és no, la vida.
És la vida. No podia sortir, no... Res de res.
Res de res, tot el somni fet a trossos.
Fet a trossos, d'alguna manera, perquè jo he sigut una persona que no he vist mai el got mig buit. Sempre està ple o es pot omplir. I clar, calculant, tinc 18 anys, si espero als 21, als 21 entrar en una companyia, complicadíssim, entrar de cos de ball en una companyia, ja tindria que estar fet.
Sí?
Tindràs diners o no tindràs diners? Te'l pagaran, no te'l pagaran, etc.
Però o sigui, t'hauràs passat de l'edat.
T'hauràs
passat, ho tindràs pitjor.
Ho tens
pitjor.
Complicat. Si els meus pares haguessin sigut benestants, que es deien a l'època, que ha sigut diferent, però a casa meva... eren treballadors, com tots nosaltres,
sí, sí, sí,
vull dir,
és
que allò d'un dispendi era difícil, i menys amb la mentalitat de l'època, també. Total, que vaig dir, bueno, doncs lluitaré perquè ningú li passi un problema com el que m'ha passat a mi. I ja que estic donant classes, perquè ja donava classes abans de vindre aquí a Sitges, a Barcelona, doncs ho lluitaré. I com que quan jo treballava amb els grans... de l'escola, sempre em deien dona tu la classe que tens ull clínic. Sempre em deia que tenia l'ull clínic. Potser venia donat perquè a casa pues, la part aquesta terapèutica física pues, era el dia a dia el cos humà.
Va pensar en algun moment, vaja, això és un supòsit, Lola Vilalta al llarg de tots aquests anys, en si en aquell moment va perdre l'oportunitat de la seva vida?
Estava trista la Lolita, però la Lolita sempre ha sigut lluitadora. Sempre ha tirat endavant en el moment de pou més dur. Sí, 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 encara m'emociono de pensar els esforços per estar sentada en aquest moment aquí. aquest és un dels més grans. I és el que vaig fer. Després vaig continuar donant classes, a la meva mestra li van amputar una cama, em vaig quedar dirigint l'escola de Barcelona, que era una escola molt important.
Però, o sigui, aquell moment va ser el que va marcar el punt d'inflexió perquè la Lolita es dediqués exclusivament a la docència.
A la docència.
A la docència, però amb aquell ull clínic.
Perquè era una cosa que jo podia dominar.
D'acord.
Jo podia dominar.
Absolutament, sense necessitat de dependre
de ningú.
De les circumstàncies de la vida.
Exacte, exacte. Sí, això ho tenia molt clar. Si jo faig això, jo treballaré i jo podré tirar endavant amb algú que m'agrada. Mm-hmm. I, bueno, és una circumstància en la vida i ha passat i ara pues, és una altra.
Abans la Lolita ens parlava d'artistes, d'aquelles persones que tenen, bé, que tenen allò que no tenim tots. En passen molts a la vida d'una escola? O això...
Molts es perden.
Molts es perden.
Per pares com els meus. Perquè un nen no és ningú sense uns pares.
Per pares
que escoltin.
Per pares que no poden assumir determinades...
No.
O per pares que no són conscients...
Del que...
Vas per aquí.
Exacte. D'acord. Exacte.
Per això pares ha canviat que, molt. Per pares que no creuen que aquesta carrera pugui ser... Important.
Tots aquells nens que han tingut tant físic, un físic o un físic i una expressió o una gran expressió i han treballat el físic i han tingut uns pares al costat, no cal que siguin benestants ara, han sortit endavant, han sortit endavant. Però aquell pare que no sap donar-li el que de l'alegria del seu fill que està fent algo que li agrada, aquell nen es va consumint, es va posant trist, no es veu mai gratificat, o sigui, és tremendo.
O sigui que al llarg d'aquests anys la Lolita també ha vist nens que marxen de l'escola.
Sí.
Amb què? Amb cara trista? Per...
I és un temps que es va veient.
Està clar.
Es va veient fins que ell mateix, pues, com jo em vaig convèncer de tirar endavant, pues ell es convèncer
que
és
el
que hi ha, que és el que hi ha.
Assumeixen el que els vindrà i ja.
I ja està.
I ja està.
És humà.
I si ens posem a l'altre costat i li diem a la Lolita, escolta'm, però que no veus com està tot? Que la gent que es dedica al teatre, la feina és seva, el que es dedica a la música, la feina és seva, la gent que es dedica al món de les arts, la feina seva tal com està tot.
Anem a veure.
Ho dic per si aquesta és una cançó molt recurrent i si al llarg de 40 anys d'escola la Lolita se l'ha sentida molt sovint aquesta cançó.
La part econòmica.
La part de dir, és que no es podrà guanyar la vida amb això, que no veus com està tot i no veus quin país tenim que la feina
és tal. Ja, però és que aquí en aquest país, aviam, Barcelona s'està lluitant perquè tingui un ballet al Liceu, des de fa, jo què sé, val? Que ja hi era i se'l van... treure, se'l van polir. Si el ballet nacional va com va, tenim ara actualment un gran director que ho està lluitant i hem tingut una estrella internacional i també ens l'hem tret de sobre. Som un país estrany.
Doncs aleshores, si tu tens a l'escola una ballarina que diguis...
No es quedarà aquí.
Mai. Qui vulgui fer això farà carrera fora.
Qui vulgui fer això...
I sigui bo, està clar, o sigui bona,
farà
carrera
fora. I és clar que se n'ha fet. És clar, tots els que s'han quedat aquí han passat per certes dubtes, etc.
De si es quedaven aquí o si marxaven?
No han fet res.
Això es pot dir així, eh?
Sí.
Si un vol fer carrera i si un vol veritablement avançar...
Si vol tindre un lloc dintre d'una companyia...
Haurà d'anar fora.
I haurà d'anar fora abans dels 18 anys.
Preguntem una cosa també que suposo que més d'un deu estar pensant. Aquí deu haver molt de sacrifici personal, no?
En quin sentit?
En el sentit de una persona que abans dels 18 anys se'n va fora i deixa família,
fàcil,
deixa amics...
És fàcil? Tu imagina't, ara tu tens la teva filla a Londres, vale? Hi ha una part que la bequen amb llocs, si no tires endavant, et fan tornar la beca.
No dic tant econòmicament, no, emocionalment.
emocionalment és difícil, però hi ha molts més nens que estan en el mateix sentit. Si a tu t'agrada, potser patiràs un any.
Però, si agrada...
Però també hem de pensar que un nen que estudia dansa té una capacitat interior de més força que un nen normal.
D'adaptar-se a les circumstàncies i d'adaptar-se a les dificultats.
És com dir, el Messi, ha patit el Messi per estar fora del seu país? Ha patit el Messi? Algú s'ho pregunta? Algú s'ho ha preguntat?
Ara potser ens ho podem preguntar, però vaja.
Preguntem-nos.
És que ens queda l'atenció en alguna ocasió que havíem parlat amb algunes ballarines que han passat per l'escola de la Lola i que han treballat, si no recordo malament, a Múnich, o han treballat a
l'Alba Sant Pere.
Sant Pere. Ens va cridar molt l'atenció com es pot tenir una maduresa... Vaja, no sé si a vostès, però a nosaltres en general ens va cridar molt l'atenció com amb aquesta edat es podia parlar d'una determinada manera i expressar les coses des d'un punt de vista d'una persona que vaja, que no diríem que tingués l'edat que tenia l'Alba quan la vam entrevistar aquí.
Jo et contestaria amb una història. Tu creus que hi haurien tants nois que fessin botellón a la mateixa edat que l'Alba si haguessin tingut una formació interior complerta? Com seria el país?
Bona reflexió.
Diria jo. Un és madur perquè el seu aprenentatge és complert. No solament l'intel·lectual, sinó el físic i l'emocional.
Aquesta és una de les grans satisfaccions que pot tenir una professora de dansa?
Aquesta és una gran satisfacció de ser professor de dansa, perquè tot i de vegades trencant el cor d'un alumne perquè no t'entén...
Això de trencar el cor sona contundent, eh?
Sí, perquè de vegades no s'entén que tu demanis més i ells creuen, pel que sigui, perquè familiarment són ha-ha-hi-hi, que estàs en contra d'ell. Això passa molt en el nostre país. El mestre em vol mal. Com et vol mal un mestre?
I la professora no la pot pensar, m'estaré equivocant exigint-li...
No, perquè tu veus les aptituds.
S'ha de saber veure, suposo, no? Està clar.
Les aptituds. I llavors, canvien de mestre, fantàstic. Fantàstic. Perquè llavors, en l'altre lloc on van, desenvolupen tot allò que tenen en el seu interior. O sigui, que canvis de mestre no vol dir que sigui una pèrdua pel mestre, sinó ella continuarà, no ho ha deixat, per tant, allò que t'ha format a dintre, és clar, anirà endavant.
Un ha de ser, diria que també disciplinat en el emocionalment per aguantar trencar el cor a una nena...
Passar
per un moment en què dius no, jo no baixaré del burro, vull això per tu.
Són coses estúpides.
Són coses estúpides.
Sí, coses estúpides, com per exemple... tens unes puntes trencades, et faràs mal. Compra't unes puntes noves. Tu què estàs pensant? Que es farà mal. Perquè saps que es pot fer mal. I un dia se t'ocorreix dir com pot ser possible que t'hagis comprat unes bambes, potser mal dit, de 100 i pico d'euros, i no et compres unes puntes que et trencaràs el peu. I allò una debacle, una tonteria. Si un pensés i analitzés les coses amb la realitat, no és greu. Jo no ho veig greu. Jo només estic salvant el què d'aquella persona i fer-li entendre que tenen que haver-hi prioritats. Prioritàriament és el que tu estàs fent amb tu mateix. El teu cos només en tens un. I aquest vehicle ha de ser com aquell cotxe que venen aquí com es diu això dels cotxes?
Dels concessionaris?
Dels cotxes antics.
Ah, el ral·li de cotxes d'època.
Exacte, el ral·li, no em sortia.
I que l'has de saber conservar.
Tu l'has de saber conservar.
Tot això passa en el dia a dia de la Lola Vilalta i té molt a veure en el que ella va viure com a alumna també? Allò fonamental?
Fonamental, i és que he vist les coses que és lògic, No sé, potser és la meva manera de, de ser o de pensar, no?
Ens acostem a les 12, ens hem ventilat aquests 3/4 d'hora, no hem tingut ni temps pels esports i la Lolita avui ens ha vestit un registre diferent del discurs del Prado, però ens ha agradat molt aquests orígens.
El discurs del Prado era pel Prado.
Era pel Prado, eh?
Molta gent que ha estat al meu costat des dels moments més difícils.
I havien d'escoltar un discurs així, eh?
I era donar-los un
reconeixement públic a tot això.
Un reconeixement públic a la part de la meva vida.
Doncs tot això va començar a Castellà de Nuc. A Castellà de Nuc. Lolita, felicitats. Gràcies.
Moltes
de nou.
Moltes gràcies.
Tornem demà a les 9. Que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.